tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sona la sintonia de Ràdio Maricel. Comença el temps de descompte dilluns 5 de maig de 2014. Arribant ja al final de la temporada i, com acostuma a passar cada cap de setmana, bé, els resultats ens han deixat allò llums i ombres, eh? Si parlem de futbol, destacarem l'empat dels Sitges dissabte a Aiguadols davant el Gornal, 1-1, de nou, i per enèsima vegada el rival que s'avançava. Es posava per davant el marcador i els Sitges que va haver de fer també, com ja ve sent habitual, el sobreesforç d'intentar capgirar el marcador. Al final no el va poder capgirar del tot perquè només un gol de Gorka, a poc d'acabar la primera meitat, va permetre als Sitges empatar, com dèiem, a un. Compte la classificació. La situació a la part baixa es complica. Sitges 31 punts, Cubelles 31 punts, Vegas 28, en fi. Resten 4 jornades i res està perdut ni res està decidit en aquesta part baixa de la classificació. Parlarem de la segona catalana, evidentment parlarem també del triomf del Sobrense ahir al migdia 0-2 al camp de la Penya Jove. El Sobrense que va fent, aguanta la pressió, sabia que l'Olivella havia guanyat, sabia que el Molant havia golejat al camp de l'Òdena i ahir va fer la feina, va guanyar, com dèiem, 0-2 al camp de la Penya Jove, una Penya Jove que va sortir sobretot amb molta intensitat en el decurs dels primers 45 minuts. El Sobrense també a les portes de ser campió, haurà de treballar al màxim en aquestes 4 últimes jornades. I molta atenció perquè en el proper cap de setmana el juvenil A de la Blanca Segur podria ser ja nou equip de la Nacional. Ahir va fer la feina, va derrotar 2-0 al Sant Ildefons aquí al Nou Pins Vents, gràcies a dos gols de Manel Llorenç. Resten 2 jornades i com els dèiem, la Blanca podria ser nou equip de Nacional si empata o guanya a Manresa. En el pitjor dels casos, si perdés, doncs sap que li quedaria una última oportunitat aquí al Nou Pins Vents davant el camp Vidalet. Repassarem tot el gruix de l'actualitat futbolística d'aquí uns moments, parlarem també de bàsquet, de la primera catalana especialment, de la derrota que va patir contundent el bàsquet Sitges a la pista de l'Almeda. Mal inici, mal arbitratge, tot va sortir malament ahir a Cornellà. I una última jornada apassionant. S'ha d'intentar guanyar el Sant Boi per poder optar a jugar a les fases d'ascens. Pot quedar segon, pot quedar tercer, pot quedar quart o fins i tot quedar fora d'aquestes fases d'ascens. Tot passa, com dèiem, per guanyar aquest proper dissabte al bàsquet Sant Boi. I en hoquei patins, última jornada, el Club Patí Sitges que s'ha acomiadat ja de la temporada, ho va fer el dimecres passat guanyant 13-9 al Barberà. Comencem. Gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Encetem el temps de descompte. Els estarem acompanyant fent el resum esportiu del cap de setmana, com tots els dilluns, fins a les 5 en punt de la tarda. I hem de començar ja a repassar tots els resultats que ens ha deixat aquest darrer cap de setmana esportiu. Futbolísticament parlant, doncs repassem així d'entrada els resultats dels equips de la base de la Unió Esportiva Sitges, començant pel cadet A, que va derrotar 3-0 al base Espirall aquí al municipal d'Aiguadols, el cadet B, que li va fer un 0-8 al camp de l'Hostalets de Pierola, mentre que l'infantil A va superar còmodament 4-0 a l'Òdena. També va guanyar, en aquest cas per la mínima, l'infantil B, que va superar l'Arbós per 3-2. L'Aleví A, que li va fer un 11-3 al Masquefa, mentre que l'Aleví B guanyava per 5-4 amb el Gavà. Derbi en categoria amb l'Aleví, en aquest cas l'Aleví C del Sitges va superar amb el de la Blanca per 5-2, mentre que l'Aleví D guanyava 5-3 al Gelida. Pel que fa als benjamins, el benjamí sumava un puntet aquí a Aiguadols gràcies al 2-2 final amb el Sant Joan d'Espí. Va guanyar i àmpliament el benjamí B 7-0 a l'Igualada. El benjamí C, que va treure un puntet en la seva visita al camp de l'Almeda, han empatat 2-2. El benjamí D, que li feia un 14-0 a l'Hortonenc. El benjamí E perdíem aquí a casa 1-4 davant el base Espirall Les Clotes. I els prebenjamins, el prebenjamí A, que perdia 3-4 aquí a casa, 3-4 volíem dir, amb el Masquefa, i el prebenjamí B, que golejava de forma contundent 7-0 al Sant Mauro. Resultats dels equips de la Blanca Subur, amb especial atenció, com dèiem, tot just en començar el programa d'avui, el triomf del Juvenil 2-0 davant la Unió Esportiva Sant Ildefons. Ara hi anirem, perquè tindrem ocasió d'escoltar la conversa que vàrem mantenir ahir amb el tècnic David Porres un cop finalitzat el partit. Pel que fa a la resta de marcadors dels equips de la Blanca, com dèiem, el Juvenil B, que va guanyar 1-6 en la seva visita al camp de la Granada, el Cadet A, que perdien 0-2 aquí al Nou Pinsbens davant l'Escola Futbol Gavà, el Cadet B superava el Pallejà per 5-2, l'Infantil A sumava un puntet en la seva visita al camp de la Unió Esportiva Sant Ildefons, va empatar 2-2, l'Infantil B, que sortia àmpliament i contundentment derrotat del camp del Prat per 15-0, l'Infantil C també sortia àmpliament derrotat del camp del Cubelles, 11-0, l'Aleví A superava còmodament a l'Escola Futbol Calafell per 12-2, l'Aleví B sumava un punt aquí al Nou Pinsbens en empatar 2-2 amb el Vista Alegre, mentre que l'Aleví C guanyava 3-4 en la seva visita al camp del Santa Coloma de Caral. Pel que fa amb els dos últims alevins, l'Aleví D perdia per 5-2 davant la Unió Esportiva Sitges a Aiguadols, i l'Aleví E guanyava en aquest cas 4-5 en el seu desplaçament al camp del base Olèrdola. Pel que fa als benjamins, el Benjamí A, que sumava un punt gràcies a l'empat a un davant el Prat, el Benjamí B superava còmodament 5-0 al Mascatarro, el Benjamí C, que perdia 5-1 al camp de la Noia, i finalment el Benjamí D, que perdia aquí al Nou Pinsbens per un contundent 1-8 davant el Club de Futbol Sant Boià. Però, com els dèiem, la Juvenil A de la Blanca, que va derrotar ahir 2-0 a la Unió Esportiva Sant Ildefons, va aguantar bé la pressió el conjunt de David Porres, perquè sabia que el Manresa havia guanyat el seu partit 1-3 al camp del Navarcles. Queden dues jornades. Proper partit, diumenge, 5:45 de la tarda, Manresa-Blanca Subur. Per tant, quin és l'escenari? Si la Blanca aconsegueix empatar o guanyar el partit, serà ja nou equip de la Nacional. Li sobrarà una jornada, la última. En el pitjor dels casos, si l'equip de David Porres no aconseguís ni empatar ni guanyar, és a dir, que sortís derrotat del camp del Manresa, sap que li quedaria una última oportunitat, un últim partit, una autèntica final, aquí a Pinsbens, al Nou Pinsbens, el diumenge 18 de maig, davant el Club de Futbol Can Vidalet. Ens deia ahir David Porres. Tant de bo no haguem d'esperar aquest últim partit i puguem resoldre ja i liquidar i finiquitar aquest campionat amb un empat o una victòria al camp del Manresa. Sensacions, valoracions, no només del partit d'ahir, d'aquesta victòria davant la Unió Esportiva Sant Ildefons, sinó una miqueta com es preveu tot plegat des d'ara i fins a arribar aquest diumenge amb el camp del Manresa, ens ho comentava en David Porres.
Bueno, el partit d'avui jo crec que ha sigut un partit com els últims que estem jugant, de molt nerviosisme, on te costava fer 2-3 passades seguides, on te recuperàvem la pilota i la perdíem molt ràpid, però bueno, hem seguit intentant-ho i al final hem tingut la recompensa dels dos gols.
Ara em deies, llàstima de l'altre dia, la derrota al camp de l'Atlètic Segre.
Sí, perquè se'ns va posar el partit de cara, tot i que era una situació, era un equip molt físic, que evidentment es jugava al descens, feia molta vent, i això és pels dos equips, però per un equip físicament més potent els hi va millor. I se'ns va posar de cara, i a partir arran de l'empat a un, doncs les cames ja no van respondre i no va haver manera de tenir opcions.
Avui era com una minifinal, sabíeu que el Manresa havia guanyat, per tant no us quedava una altra que aconseguir els 3 punts.
Sí, bueno, portem amb la mentalitat des de fa ja 5 o 6 jornades que ens juguem finals. Evidentment avui era una miqueta més important, perquè cada cop això s'acaba ja i evidentment, i ara la setmana que ve amb un altre final.
Com estan els jugadors?
Home, avui estan molt animats. El que està clar que la gent té que sàpiga que aquest equip, sobretot la gent més propera, que aquest equip ho deix tot i ho intenta. A vegades en sortirà millor, pitjor, al contrari també juga, però el que no els hi poden dir mai a la vida és que és un equip que no corre. A vegades els nervis juguen males passades, i això qui ha sigut jugador i ha tingut la sort de competir per guanyar una lliga, doncs ho sap. Doncs recolzar-los i bueno, i a veure si són capaços.
Què pesa ara més, les cames o el cap?
Bueno, va relacionat. És el cap, i les caps, el cap a vegades no fa rotllar les cames, però bueno, hem d'intentar fer un partit com el d'avui, intentar no cometre errors en zona d'inici, i sapiguem que al davant tenim molta velocitat, molta pólvora, i sabem que nosaltres normalment algun gol marquem.
Tens la sensació tu personalment que esteu davant de la vostra gran oportunitat?
Home, jo parlava amb els jugadors de que ha sigut una setmana de parlar molt, perquè l'altre dia a Segre el que parlàvem que les cames no van tirar, i els deia que tenen que disfrutar competint al màxim. Ojalà que quan marxin amb altres equips, que la gran majoria acaben, de que puguin competir contra el primer equip del Sabadell, que puguin competir contra el primer equip del Manresa, que puguin competir contra aquest el del Sant Ildefons, i que estiguin per sobre d'aquests equips, que jo ho veig difícil. Per tant, és una oportunitat única de passar per sobre d'entitats molt, molt fortes.
T'ho preguntava també perquè tenim aquella sensació que el campionat us ha anat donant oportunitats. Anàveu vosaltres i el Manresa, em sembla que com si anéssiu compinxats, i permetem l'expressió, per dir a vosaltres, per dir al Manresa, per dir a vosaltres, per dir al Manresa. I heu pogut arribar amb aquests 4 punts que són glòria beneïda.
Sí, la veritat que tothom hagués firmat, està en la situació que estem, i sí, no hem sapigut a aprofitar les ensopegades d'ells, però bueno, la part més negativa potser és la d'ells, que quan nosaltres hem ensopegat, ells són els que van per darrere i no ho hem sapigut.
I diumenge que ve la final de les finals, probablement us en quedi una última aquí amb el canvi de led, però quin seria el missatge de cara al partit de Manresa, sabent que l'empat ja us val per ser campions?
No, una final més, intentar que sigui l'última final, i si no, pues tenim la tranquil·litat aquella de que a casa ho podem decidir. Però bueno, nosaltres ho intentarem fer el millor possible a Manresa i intentar sentenciar-ho allà.
Uh-huh. En el pitjor dels casos, com deia en David, sabeu que teniu una última oportunitat aquí amb el canvi de led, però ara, com em deies, si es pot evitar, doncs si es pot arribar aquí diumenge el següent amb el canvi de led, sent una festa, molt millor.
Sí, sabem que serà molt difícil. Avui al camp feia goig veure'l. Sabem que ja Manresa al camp estarà igual, però...
Quin tipus de partit esperes contra Manresa?
Un partit de...
Molt físic?
Sí, joc molt, molt directe. Sé que han incorporat dos jugadors de divisió d'honor del Javac. Intentaré agafar informes sobre aquests jugadors. És un equip que al darrere no es complica, que té un molt bon porter, i després al davant suposo que amb els jugadors que tenien més el que han fitxat, doncs serà un partit complicat. Molt atents a les segones jugades, molta concentració, i jugar amb la tranquil·litat aquesta que dona, que per nosaltres és una final, però pot ser que no sigui l'última, o sí, intentem.
Imagina't, si la Blanca té pressió, ells tenen la seva també darrera gran oportunitat.
Sí, clar, ells juguen a casa, sabem que és difícil, sabem que és una final a camp contrari, però bueno, hi ha equips que han aconseguit superar les finals a camp contrari, i aquest és el nostre objectiu.
L'última, David, la setmana que ve serà una setmana de molt parlar, de molta conversa amb els jugadors.
Bueno, parlarem...
A part del treball físic o tàctic que podeu fer?
Sí, parlarem el dilluns. L'únic que ara ja era setmana de parlar de lo que estava seguint la temporada, però ja qüestions tàctiques ja sí, ho tenen tot assumit. També ens coneixen, nosaltres coneixem. Nosaltres intentarem no canviar. Jo crec que ens ha portat fins aquí la nostra manera de jugar, per tant, encara que molta gent algun cop dubti, doncs nosaltres som els que no tenim que dubtar i intentar seguir fins al final igual.
El missatge està clar. David, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.
La tranquil·litat que suposava haver guanyat 2-0 al Sant Ildefons, ahir un cop acabat el partit, doncs aquesta conversa amb David Porres intentant visualitzar una miqueta l'actual situació, l'actual escenari que se li planteja a la juvenil A de la Blanca Subur. Recordem i repetim de nou, els números surten fàcils, eh? Hi ha hores d'ara una diferència de 4 punts entre la Blanca i el Manresa, entre el líder i el segon classificat. Duel directíssim diumenge que ve a partir de 5:45 de la tarda al Nou Congost de Manresa. Si la Blanca empata o guanya, serà ja nou equip de nacional. Anem al pitjor dels escenaris. Si la Blanca surt derrotada de Manresa, li quedarà, repetim també, una darrera oportunitat al cap de setmana del 17 i 18 de maig aquí al Nou Pinsbens davant el Can Vidalet. 4 i 18. Seguim. Abans d'entrar a repassar ja la segona i la tercera catalana, repassem també alguns resultats de futbol femení, bàsicament els que afecten els tres equips del Sobrense. A la primera divisió, jornada número 28, el primer equip que va esgarrapar un valuós empat en la seva visita al camp de l'escola Valls Futbol, 1-1, va puntuar, com dèiem, el Sobrense. Bon final de temporada de les noies de Xavi Hereu. Queden dos partits per acabar la temporada, reben aquest diumenge la Fundació Leti Vilafranca i acabaran a Terres Tarragona al camp de l'Atlètic Camp Club. Pel que fa al torneig complementari infantil cadet, jornada número 4. L'infantil cadet del Sobrense, que va passar literalment per damunt del Puig-Reig, li va fer un 10-0, mentre que a la Lliga Benjamí Alevi, encara en la seva jornada número 26, el Sobrense també va guanyar, ho va fer per 2-6 al camp del Pallejà. Repàs, com dèiem, a la segona i a la tercera catalana de futbol, destacant, com dèiem, l'empat del Sitges 1-1 davant el Gornal. Emoció per dalt i per baix, perquè molta atenció que amb el Sant Ildefons està allò entestat en donar-li emoció al campionat i al títol. I a la part baixa, com dèiem, bé, ningú vol perdre categoria, ni el Sitges ho vol fer, ni el Cubelles ho vol fer, i si m'apuren, ni el Vegas ho vol fer. Per tant, molta atenció en aquestes últimes 4 jornades. Mentre que a la tercera catalana, el Sobrense, ferm, aguanta la pressió. Ahir al migdia sabia que l'Olivella havia guanyat el seu partit, que fins i tot el Molant havia guanyat contundentment 1-7 al camp de l'Òdena. Per tant, calia fer la feina i fer que la va fer, perquè va guanyar 0-2 en un partit molt treballat al camp de la Penya Jove. Comencem ja a repassar la segona catalana. I els resultats que ens deixa aquesta jornada número 30 han estat el Sant Cugat 3, Espluguenc 2, el Cubelles 2, Sant Joan d'Espí 1, el Vegas 2, Sant Esteve Sarrovires 2, Joventut 25 de setembre 2, La Múnia 2, Sant Ildefons 1, Olímpic Can Fatjó 2, Moja 3, Penya Unió Màlaga 3, Can Vidalet 0, Júnior 3, Joventut Prat 3, Unificació Bellvitge 2 i el ja esmentat Sitges 1, Gornal 0. Com queda la classificació amb la falta d'aquestes 4 jornades? El Sant Ildefons és menys líder. La jornada que passa, com dèiem, sembla que se li està complicant el títol. El conjunt del Sant Ildefons, malgrat tot, continua primer amb 66 punts, però té a només 2 el Joventut 25 de setembre, que suposo que a hores d'ara es deuen estar estirant els cabells perquè van punxar ahir al seu camp 2-2 amb la Múnia. En qualsevol cas, 2 punts de marge, 2 punts de coixí que encara té el Sant Ildefons. Tercer, Can Vidalet amb 56, els mateixos que l'Olímpic Can Fatjó, 52 per Bellvitge, 50 per Júnior, 47 per Espluguenc, 46 per Sant Cugat, 44 per Moja, 40 per Sant Joan d'Espí, i a partir d'aquí una miqueta els problemes. 36 per Joventut Prat, 35 per Gornal, 33 per Penya Unió Màlaga, els Sitges i el Cubelles que en tenen 31, els Sitges, però, per qüestions de gol averaix, està per sobre del Cubelles. Tercer per la cua és el Vegas amb 28, 25 per la Múnia, i a la darrera posició trobem el Sant Esteve amb 19. Ja veuen que per dalt i per baix la cosa està que crema. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El Sant Ildefons, que s'està complicant molt el títol, i molt.
Molt.
Ja fa un parell de setmanes que ho venim comentant.
Molt. Sí, sí, no està aguantant aquesta recta final. Potser li pesa massa la pressió.
Potser sí.
I doncs, si se despista una miqueta, allà està el Joventut 25 de setembre, que va empatar ahir amb la Múnia, vull dir que no esperava ningú.
Sí, un resultat, com a mínim, sorpresiu.
Sí, és que lo de la Múnia és...
Sí, sí.
De jugat de guàrdia,
sí,
eh?
Sí, jo sempre he dit que de la Múnia no me n'enfio ni un pèl, no me n'enfio ni un pèl en el sentit de resultats, no? Del devenir de la competició, del que pugui fer, perquè és capaç del millor i del pitjor.
Sí, correcte. I lo pitjor lo va fer, lo millor lo va fer empatar al camp del 21-25 de setembre un equip doncs, que tots coneixem i no és un equip fàcil, i a més a més un equip que sap i és conscient que pot guanyar el campionat. I depèn de que falli el Sant Ildefons, que està fallant, i que no falli ell.
Ens interessa relativament poc qui guanyi la Lliga, sí, evidentment, però ho seguirem perquè és la nostra obligació, però en qualsevol cas, Toni, a la part baixa, ningú vol donar el seu braç a torça. El Sitges, que no sé si considerar l'empat a un de l'altre dia amb el Gornal com insuficient, però en qualsevol cas és un empat, ho deia el Jordi, no hem perdut, hem sumat, però atenció al Cubelles. El Cubelles ve amb una dinàmica positiva, ve de guanyar els seus últims partits. Ja ha igualat a punts el Sitges, 31. El Vegas, que està allà, a 3. Compte.
Sí, compte, compte.
El pitjor de tot és que, per exemple, equips com el Gornal i el Joventut Prat s'han tornat a distanciar una mica.
Sí, el que passa és que els tens allà, no? Los
sí, sí, no allà. És una distància insalvable.
No és una distància perquè encara queden 12 punts en joc. Clar, te tens que jugar la vida amb aquests, perquè no n'hi ha més. Perquè el Sant Joan Despí té 40 punts. I clar, tu tens 31. Són 9 punts i n'hi han en disposició de jugar 12.
Sí, una miqueta l'equip que marca la zona allò de la tranquil·litat és el Sant Joan Despí, que és desè, com dèiem, amb 40 punts, és cert.
Clar, i jo deia ahir, de fet he fet un comentari, doncs que en unes altres circumstàncies el punt aconseguit per al Sitges era poc punt, no? Era un punt insuficient, no? El que passa que en les circumstàncies que el Sitges el va aconseguir el dissabte, per mi és un punt que suma, perquè clar, no és el mateix doncs guanyar un punt que perdre els tres. I el dissabte, si no arriba a ser pel Roger, el porter del Sitges, el Sitges perd els tres punts.
Sí, sí, probablement ara estaríem parlant d'una derrota, eh?
Correcte. Què passa? Doncs que tu sumes un punt, que aquest punt potser després tindrà un
valor afegit, valor, sí, sí, sí.
Un valor d'or. I a més, un Sitges que no pot comptar Rubén Cortés en aquest partit, perquè l'han caigut tres ni
partits.
A Over,
sí, 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 sí.
Ni a Over, que per mi potser és un jugador significatiu dintre de lo que és el moviment sistemàtic del Sitges, i que doncs clar, aquesta ausència es va notar moltíssim.
Hi ha una qüestió, i és el tema de les baixes, eh? A mi el que em preocupa veritablement és diumenge que ve. Diumenge que ve al camp de la Unificació Bellvitge. Sí que és un equip que ja no es juga pràcticament res més que els 3 punts, perquè ja no pot aspirar a res més que tenir una bona classificació, però compte, perquè per diumenge al Jordi se li presenta un panorama complicat. Dic perquè haurà de fer un 11, no diré de circumstàncies, però si tu comptes que, per exemple, no podràs comptar amb el Guillem Vinyola, que el van expulsar l'altre dia, no podràs comptar amb el Nico, perquè també compleix cicle de targetes. Rubén Cortés, que complirà el seu segon partit de sanció, tampoc hi seran Héctor, Dragos, Almela, en fi, aquí potser li haurem d'afegir algun altre, però Toni, el panorama no és precisament el més positiu.
No, perquè no tens més jugadors. Si tu tinguessis un abanic més jugadors, doncs podies comptar amb aquests, però tu no tens més, i amb el que tens que disposar. I clar, jo m'imagino que ho tindrà molt complicat el Jordi, sempre i quan no recuperi algun que altre jugador.
Sí, sí.
El cas d'Òscar, que no l'hem vist aquest diumenge, aquest dissabte per aquí, potser, no sé...
Ja fa unes quantes setmanes que tampoc veiem Moreno.
Moreno,
sí, sí.
No ho sé.
Sergio Moreno, bé, ens diuen que és per una qüestió, el Jordi ens va dir que era per una qüestió de feina, d'incompatibilitat. Jugadors que teòricament havien de ser importants, cas de Quique Aranda evidentment no està en el seu millor moment.
No.
No té un altor físic adient i això es nota, evidentment.
No,
i si a sobre de tot això li vas afegint jugadors que o bé per sanció o bé per lesió no poden ajudar l'equip...
Clar, és això, te trobes amb aquesta ausència...
De la mateixa manera, perdona, Toni, que ara qualsevol resultat negatiu doncs et resta, qualsevol absència també et resta moltíssim.
Sí, clar, és que és el que tens. I clar, si tu no pots disposar un delanter com el cas de Vinyola ni en Nico, que és l'home que ara t'està solucionant la papeleta, i a més, doncs no tens més, clar, tens que anar a buscar juvenils, i jo penso que el juvenil, doncs ells te poden ajudar en el que sigui, però no...
un recurs...
No te poden aportar.
Sí, un recurs en determinats moments de la temporada, ja que parlem de juvenils, bé, bona aportació i bons minuts, els que està tenint, per exemple, Danny McLay, gran jugador, un grandíssim jugador, té una qualitat excepcional,
però que tampoc és la solució.
Sí, sí, probablement ara no sigui la solució, probablement ho sigui d'aquí 2-3 anys, no ho sé.
Però ara no, però és ara te pot aportar un parell de jugades, sí, sí. Però clar, no és un jugador que te pot fer sumar més. Uh-huh. En canvi, si tu tens allà un Nico o un Viñola, són jugadors ja amb una experiència, com si ara tinguessis Sergio Giménez, doncs és un jugador que amb l'experiència que té, sigués com sigui, perquè a cap i a la fi jo no em poso el que és aquest jugador, però en aquest moment, doncs aquest jugador te pot aportar el que no te pot aportar un juvenil, perquè un juvenil està en l'etapa de formació i no ha acabat encara la seva etapa com a juvenil.
És un panorama certament complicat en aquest sentit, en el sentit que evidentment no pots comptar amb el teu planter, no? En la seva totalitat.
I... Jo és la diferència que veig entre el Sitges i el Cubelles.
Sí.
El Cubelles disposa de tots els jugadors amb l'entrenador, que fins i tot s'ha portat 3, i el Sitges té aquesta dificultat al Jordi, que se té que trencar el cap per fer doncs, un 11, sobretot tenir jugadors d'atac, que potser és el gran problema, perquè si te fallen defenses tu pots reinventar, però un delanter és més complicat.
A partir de dissabte amb el Gornal, era un partit important, el Gornal rival directe en la lluita per evitar el descens, que va començar marcant, de nou, el rival comença marcant, és una situació que el Sitges ha viscut moltíssim aquesta temporada, i bé, amb el problema que això suposa, no? Sortosament un gol de Gorka en la millor acció atacant, jo diria, del Sitges de tot el partit, a poc de finalitzar la primera part, va permetre amb aquest punt. A la segona, el to de l'equip no va ser el millor, probablement el Gornal doncs, va fer el seu partit, va tenir 3-4 ocasions bastant clares, però com deies, Toni, Roger Cabezas, Sant Roger, va intervenir amb molt d'èxit per evitar el que hagués estat una derrota dura.
Sí, sí, per mi va ser doncs, la clau, no? El Roger, que va estar molt acertat. Jordi Serra va mirar a veure si podia canviar una miqueta, i el Quique, que no havia sortit a la primera part, en l'11 inicial, va sortir a la segona part, però que tampoc el Quique està en el seu millor moment, i fins i tot pèrdues de pilota del Quique doncs va complicar molt la vida defensivament a l'equip, i si no arriba a estar Roger Cabezas, doncs ara estaríem parlant d'un altre marcador, no? Doncs és que la cosa no va sortir, li va faltar als Sitges aquell plus més que l'equip de la Gornal, perquè parlaven de Gornal, que sí, era un equip normal, però clar, és que jo fins i tot comentava, sí, normal, però no es pot fer molt de mal.
Sí, sí, no deixa de ser un equip normal, com molt bé dius, però va tenir la seva chance i va tenir la seva ocasió d'endur-se els 3 punts aquí al Municipal de Guadols. És evident que a hores d'ara pesa tot, pesa el coco, pesen les cames, pesa aquella pressió, evidentment, de saber-se doncs en una part baixa complicada, en una zona complicada de la classificació, però no queda més que pensar i mirar cap endavant. No hi ha res perdut, evidentment, i bé, s'ha d'intentar treure un bon resultat de Bellvitge.
Estàs obligat a sumar,
Sí,
com estàs obligat a sumar.
Estàs pràcticament obligat a...
Jo ja no parlo ni un ni 3 punts, però estàs obligat a sumar.
Sí, sí. Anem a escoltar el que ens comentava la Jordi Serra, després d'aquest empat que ell d'entrada considerava, home, no negatiu del tot.
Bueno, sí, és insuficient perquè volíem guanyar, però tampoc hem perdut. La lectura és que la setmana que ve no ens queda una altra que anar a Bellvitge i intentar treure els 3 punts, perquè si no llavors ja les chances, com es diuen ara actualment, seran poques, no? Però bueno, nosaltres hem intentat fer el que hem pogut, se'ns han anat lesionant jugadors a base de que anaven passant els minuts, hi ha jugadors que per feina no poden entrenar, estan baixos de forma. Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut, també haguéssim pogut perdre, el Roger ens ha parat 2 o 3 molt, molt interessants, i després nosaltres també hem tingut alguna oportunitat que no ha sigut molt cara, han sigut aproximacions del Nico, alguna jugada conflictiva que l'àrbit no ha volgut indicar res, però bueno, jo considero el resultat just, no poso pegues i a seguir treballant, a veure si puc ficar delanters la setmana que ve.
Una vegada més, l'equip ha hagut de fer, diguem-ho així, el sobreesforç d'anar per darrere el marcador i capgirar el resultat. Hi ha alguna explicació a aquest fet?
No, bueno, avui encara no hem aguantat més minuts a que ens marquessin. No, sempre es marquen molt aviat. De fet, han tingut una ocasió al minut 2 per falta d'intensitat, els mateixos nervis, la pressió, no, d'aquesta gent jove. Després, quan ens han marcat el gol, per mi hem fet els 15 minuts més bons del partit, hem marcat el gol, ha aparegut el Dani, ha aparegut el Jaume, i bueno, hem pogut marcar algun gol més, però bueno, ells, la veritat és que durant 20 minuts de la segona part han sigut força superiors. Per això està el porter, perquè ha fet un partidàs el Roger, i bueno, i després hem nosaltres apurant i hi ha hagut alguna possibilitat de contra que no ens han deixat acabar.
Sí que el porter juga, i si és bo, doncs molt millor encara. I ara ho deies, el Roger avui ha estat, doncs, excepcional, ha salvat 3 o 4 accions d'ells molt, molt clares, eh?
Sí, ha estat molt bé, però dic que a vegades està bé el davanter i en marca 3, a vegades està el porter, que no s'emporta pilotes de hat-tricks ni res, però fot 3 parades, ha estat sensacional, ha estat molt segur, i bueno, felicitar-lo, i com la resta d'equip, no? Perquè tot i les mancances que hem anat tenint al llarg del partit, que hem tingut que ficar, inventar laterals, perquè s'anaven lesionant, i bueno, els nanos que han sortit ho han ficat punt d'honor, hauran jugat millor o pitjor, però bueno, hem seguit, hem puntuat, i si guanyem la setmana que ve, potser aquest punt serà bo, no? El que passa que no sé qui m'idearé per jugar de davanter, no ho sé, perquè el criteri arbitral, el que s'ho facin mirar, perquè és vergonyós. A mi l'acció de l'expulsió del Viñola, perdoneu, és que no l'entenc, perquè si hi ha la normativa aquesta que has de tallar una jugada per interrompre, i ell va i li toca la mà sense voler, i li treu groga al minut 93, la setmana que ve ni el Viñola, ni el Nico, ni el Cortés, que també la sanció em sembla de 3 partits, em sembla desmesurada. Però bueno, inventarem algú, ficarem algú davanter, o jugarem en fals nou, o... Però està la cosa complicada amb el quant de davant. Darrere no tinc problemes, la gent, els centrals estan molt bé. I bueno, potser amarrem una mica i guanyem 0-1, no? També podem.
Ara te volia preguntar, Jordi, tinc la sensació de que cada cap de setmana, a l'hora de fer l'equip, deu ser un autèntic mal de cap. Bàsicament per tot això que comentes, jugadors lesionats, jugadors sancionats, jugadors que per algun motiu o altre doncs no tenen un bon to, complicat, no?
El Quique porta dues setmanes sense entrenar. La setmana passada va fer un partit bastant acceptable, sobretot a la segona part va ser llest, es va ficar davant de la defensa, va repartir joc, però no està per jugar, i de fet ha jugat mitja hora. Ha jugat el Dani Migley, que té 16 anys, ha jugat l'almena lateral, el Gonza, fas el que pots. El Cortés pues, tampoc podia venir perquè treballa, el Gorka moltes tardes treballa, el Marc Averdós treballa.
Obert, què? Està
té un problema. Està malalt, avui ha intentat baixar a escalfar i té una infecció que li afecta la zona de respiració, i ha baixat a córrer i ha pujat i ha dit
no,
si vols 10 minuts, però clar, un jugador que ha sortit després fora de tot, bueno, doncs no ha pogut jugar, una baixa més, no? Una baixa significativa, perquè estava jugant bastant bé.
Ara qualsevol baixa resta moltíssim, eh, Jordi?
Sí, bueno, la setmana que ve ja en tenim 3 de moment. 3, l'Hèctor ha sortit amb lesió al genoll, el Gorka té una elongació a la ingle, l'Almeda ja no està la setmana que ve perquè se'n va fora, el Manu no està encara per jugar, el Caber 2 no està. Els entrenadors ja sé que no ens tenim que justificar amb baixes, sinó que tenim que fer el que podem, no? Bueno, pues farem el que podrem, i per què no anar a sumar els 3 punts a Bibitxe. No serà fàcil, però tampoc serà impossible.
Queden 4 jornades, Jordi. Volem creure o intentem ser optimistes i encara no hi ha res perdut?
No, de fet avui no ens adelantarà ningú, perquè el Cubelles portava 28 punts, no? Nosaltres sí. Ara portem 31.
Però ells, si sumen 3, són 31.
31, i no ens avança, perquè el gol a Braixa està 1-0 empatat, però tenim menys gols en contra que ells. Per tant, de moment no ens avançarien, li portàvem 8 o 9. Però bueno, jo crec que queda massa per mirar gols a Braixa, això, la penúltima i l'última jornada, si estem en aquesta situació, sí. I bueno, nosaltres a seguir treballant. Ja dic, si el Cubelles guanya avui, el Sant Joan d'Espí encara estarà emmerdat, perquè té 40 punts, no haurà sortit. Aquests, doncs mira, tampoc hauran sortit. El Prat no sé què farà avui, el Màlaga em sembla que ha empatat. No ho sé, hi ha molta camí que fer. Encara són 4 partits, 4 finals, 12 punts és l'objectiu que tenim que fer, no hi ha un altre.
Dels 4 rivals que us queden, allò intentant ser una miqueta...
Ha passat, eh?
Sí, positius. Dels 4, volia dir, Jordi, 3 teòricament no ha jugat gran cosa, llevat del Penya Unió Màlaga. Bé, sé que això a vegades són especulacions i històries d'aquestes que potser ens fan ser potser un pèl més positius, no ho sé.
Sí, perquè suposo que penses amb el Júnior, que vindrà aquí potser en una tarda de sol, si volen jugar des de darrere, és un camp molt difícil, si els pressionem podem guanyar. El Can Fatxó té un equip barro, però igual ja aquella jornada ja a les 12 del migdia, que segur que jugarà, vindran també a la platja, no sé. Després hem d'anar a Bibitxe, que ja ha perdut tota aspiració, però ningú vol perdre a casa. i bueno, el partit més complicat en quant a ambient, en quant a que juguin alguna cosa, és a Màlaga, no? A Màlaga jugarem alguna cosa, suposo, i si no en juguem res, pues malament, perquè serà mala senyal.
Sí.
Hem d'anar allà a jugar-nos tot el que puguem, no? estar vius i aquest punt, que encara que sembli ara raro, que no ens faci baixar el cap, sinó que ens faci mirar endavant i guanyar els 3 punts a Ibiza. Hem de fer la lectura positiva, si no, no traurem aigua clara.
És allò que ara hem d'intentar ser tots plegats una miqueta positius, eh? I com es diu en aquests casos, intentar també veure el got mig ple, Toni.
Sí.
Ara no dic el Toni, m'ho recordava. Per exemple, dissabte tampoc podies comptar amb el David Carrasco, una baixa que ja sabíem d'entrada.
Clar.
Però bé, és un jugador que també podrà estar diumenge. D'entre tot aquest estol de baixes, saps que com a mínim el David el tindràs... No et soluciona res al davant, evidentment, perquè és un jugador de mig camp al darrere, però bé, en qualsevol cas, tot el que sumi ara, Toni,
clar,
probablement doncs, puguis recuperar també a l'over.
L'over, sí, serà... seria molt bo recuperar l'over. Jo sí, és sí. Un jugador que crec molt en ell, perquè a més...
Home, ja, per jugar en punt és que ara només s'ha macut over i Gorka. És que clar, tampoc tens jugadors...
No.
Inventar sí que podem inventar, però ara per ara els dos jugadors que tens tu disponibles per diumenge, així amb una vocació ofensiva... El Gorka i l'Over. Sí.
I fins i tot jo m'inventaria posar el Quique allà. Mm. Te lo vaig dir el dissabte, eh? Posar-lo el Quique allà, perquè jo el vaig veure jugant. Jo l'he vist jugar més avançat, més de mitja punta,
sí,
que no de mig camp. Mig camp lo va reconvertir una miqueta en Manel Rodríguez, però jo l'havia vist jugar més adelantat. Si tens mancances, potser al mig del camp no t'aporta tant com te pot aportar ara un Jaume Jordi, i en canvi davant doncs te fa la feina.
Veurem què pot fer el Jordi de cara a diumenge, aquest difícil partit que té el Sitges, com dèiem, al camp de la Unificació en Bellvitge. Són les 4:39. Passem pàgina, anem ja a repassar la tercera catalana. La tercera catalana, que també ha arribat ja a la seva 30ena jornada. Repassem marcadors. Penya Jove 0, Sobrense 2, Riu de Villes 2, Sant Sadurní Atlètic 0, Òdena 1, Sant Pere Molanta 7, Quintinenc 2, Sant Cugat Ses Garrigues 2, Montserrat Igualada 0, Base Espirall 1, Ribes 2, Base Vilanova 1, Olivella 3, Fundació Atlètic Vilafranca 1 i La Granada 2, Les Roquetes 0. Partit Capellades a Carme, suspès. Aguantant, allò com es diu, amb tota la duresa de la competició, amb el Sobrense, el líder amb 72 punts, 70 per Olivella i 68 per Sant Pere Molanta, els tres grans aspirants a ser l'any que ve a la segona catalana. Molt lluny ja d'ells, el Òdena amb 57, 52 per Ribes, 51 per les Roquetes, 47 per Base Espirall, també 47 punts suma la Granada, 45 Fundació Leti Vilafranca, 33 per Base Vilanova, 31 punts suben la Penya Jove i el Carme, 30 per Montserrat Igualada, 28 per Riu de Villes, 27 per Sant Cugat, i tanquen la classificació Sant Sadurní Atlètic amb 24, 22 Capellades i 14 Quintinenc. Aquest, doncs, és el panorama que ens espera, Toni, de cara a aquestes quatre últimes jornades, amb un Sobrense al capdavant de la classificació, aguantant la pressió. Un Sobrense que ahir sabia que Olivella havia guanyat el seu partit i que el Molanta també ho havia fet. Havia resultat, com comentàvem ahir al matí, sorprenent, no? Vull dir, un 1-7. Home, podíem esperar que el Molanta guanyés al camp de l'Òdena, però no amb tanta contundència.
Sí, el Molanta...
Això de l'Òdena també, ostres, és un equip... que no saps mai com agafar-lo.
És que ha perdut més partits a casa seva que a fora, eh? Mm-hmm. L'Odena ha perdut pràcticament totes les opcions, si tenia algunes, a casa, eh?
Tant és així, Toni, que fixa't, el teu discurs ha variat, perquè, si recordes, fa unes setmanes deies: estic molt preocupat del partit d'Odena. I ahir em deies,
me preocupa un altre.
Sí, el Riu de Villes, que ve diumenge aquí a Aigua Dols.
Me preocupa el Riu de Villes, i t'hi diré perquè amb el nou entrenador...
Dinàmiques.
I aquests jugadors que ha portat aquest entrenador...
Dinàmiques.
Porta 5 partits, porta 3 victòries i 2 empats. Les 3 victòries al seu camp, els 2 empats a camp contrari i un al camp del Molanta, compte.
Però... al davant tindrà el Sobrense, i
sí,
el Sobrense avui en dia és un equip molt, molt fiable.
Sí, molt,
molt. Molt fiable, té una fiabilitat brutal. Ahir li fèiem la comparació al Josu, no? Vull dir, el partit d'ahir mateix, que és el Sobrense en essència, el Sobrense de que hem vist aquesta temporada, d'un equip que va fent, va estudiant el rival, el té allò mig grogui. Ahir la penya surt doncs amb molta intensitat, com era d'esperar, però bé, el Sobrense, el 59, Didac, gran partit de Didac ahir, fa el 0-1, i el 70, Cristian Laguna també un bon moment de forma i golejador, doncs va tancar el partit amb aquest 0-2. Sobrense, repeteixo, Toni, que és el Sobrense.
Sí, és un Sobrense, com tu dius, fiable, no? És un Sobrense que treballa fins a l'últim segon i que decideix quan el rival... el Sobrense se troba un rival que li dona la cara i que està físicament en aquest moment amb el Sobrense, però el va desgastant. I així quan arriba a la segona part, doncs aquest rival ja físicament no aguanta el que està aguantant el Sobrense. I és quan el Sobrense, doncs, el que el va fer a la Penya Jove, doncs comença a fer les seves millors jugades, comença a trobar espai, i és quan acaba doncs sentenciant el partit. Mm-hmm. És un fent i fent sentència.
Sí, no? I la sensació de que el Sobrense va dir: s'ha acabat.
Sí, hasta aquí.
S'ha acabat, fins aquí hem arribat, no? Sí, sí. Dir, anem a intentar liquidar el partit. I així va ser, tot i la bona predisposició que, repetim, va posar ahir o va tenir damunt la gespa en el conjunt de Josep Riambau, que està buscant, no oblidem, assegurar la categoria.
Sí, de tota manera, jo penso que
sí, evidentment,
aquesta Penya Jove ja té salvada la categoria.
Pràcticament ho té fet. Sí.
Pràcticament ho té fet. Ahir era més que res que era un derbi, molts jugadors havien jugat amb el Sobrense, hi ha un munt de jugadors d'uns quants de Sitges, i clar, això que passa?
Clar, això,
que
això
te motiva més.
Això augmenta el plus. Clar, augmenta el plus.
Lo que passa que, clar, ahir es va trobar un equip molt seriós al llarg de tot el campionat, l'ha demostrat, com el Sobrense, i va demostrar que té un passet més que els demés, i va acabant doncs sentenciant el partit, guanyant els 3 punts, i ara esperar aquest equip que a mi m'he preocupat, que és el Rodivilles, perquè és un xip desconegut. Coneixem una part del Rodivilles, però ara no falta...
No la part més nova, diguem-ho així.
Sí, la part més nova.
La part més nova d'aquest equip que ha suposat aquesta transformació en forma de bons resultats. En gairebé 4:45 hem d'escoltar el que deia el míster Josu Julián ahir després d'aquesta treballada victòria.
Bueno, el Sobrense ha aconseguit una victòria molt difícil en un camp amb un equip en contra que ens ha apretat fins l'últim minut. I nosaltres ja sabíem que no anava a ser gens fàcil guanyar aquí. Per sort, mira, hem tingut la segona part, crec que hem sortit molt més endollats a la primera i crec que hem estat superiors a ells.
Fent el símil, això és com l'arbre que té la fruita ha madurat i ha acabat caient.
Bé, jo crec que sí, jo crec que només hi ha hagut un equip que ha portat el pes del partit quasi tot d'ell. I, bueno, crec que no hagués sigut just que no haguessin tingut la fortuna de fer un gol. Ells crec que han tingut una ocasió a la primera part, una sacada de banda que han tingut una errada i han tingut una volea que quasi va dintre, però crec que no han tingut cap ocasió clara de gol. Han tingut arribades, això sí, però ocasió clara de gol no han tingut... clar, si avui ens marxem d'aquí, perdem o empatant... sota el meu punt de vista no hagués sigut just, però bueno, crec que ens ho hem treballat i hem tret els 3 punts, que és el que hi hem de fer.
No sé si avui hem vist el Sobrense en la seva essència, no? El Sobrense que aquesta temporada va fent i al final, pam.
Bueno, hem vist un equip que la primera part ens ha costat una mica més del compte, i a la segona part han sortit, no sé si dir la paraula enfadats, o no sé si dir la paraula tocats de l'orgull, perquè no era normal determinats moments de la primera part que no estàvem en la intensitat que havíem d'estar. Llavors la segona part hem sortit a la intensitat que tocava i hem guanyat.
Suposo que podíeu esperar que la Penya Jove sortiria intensa, una miqueta el panorama que s'ha vist a la primera part, no?
Sí, jo no m'espero regals de ningú. És, bueno, això només passa a les comarques del Garraf, perquè les comarques del Penedès, de l'Anoia, s'ajuden els equips d'allà, però òbviament ells havien de sortir a guanyar el partit, és que si no, no seria lícit jugar la Lliga. Jo no m'espero cap ajuda de ningú, i nosaltres hem de fer el nostre. Jo no m'haig de preocupar del que fa la penya ni del que fa ningú. Nosaltres guanyem, i si nosaltres guanyem ja veurem què passa al final de la Lliga. Ja et torno a dir, la Pella Jova havia de sortir a guanyar, i això ho ha fet, intentar sortir a fer el seu partit i a tenir les seves ocasions de gol, que per sort no les ha tingut.
Era qüestió, suposo, de prema una miqueta de l'accelerador a la segona part?
Potser sí, jo crec que la primera part ens ha faltat una miqueta més d'intensitat, de mig cap endavant, de mig cap enrere no hem patit, però sí que ens ha faltat una miqueta de voler aquest 1 contra 1, de voler trepitjar l'àrea, de voler... Bueno, sí que ens ha faltat, i la segona part ho hem fet i han arribat els gols, i a part hem tingut alguna ocasió més que no l'hem fet.
Des de fora donava la sensació que en el físic el Sobirinsa ha estat molt superior a la Penya Jova. Fins que ha aguantat la Penya Jova, doncs s'han aguantat. Quan no ha pogut més, el Sobirinsa ha estat molt superior.
Bueno, jo no sé si el físic o potser...
Físicament l'equip estava molt millor.
Sí, però també està tot el partit darrere del contrari corrents, és complicat. És complicat, i quan tu estàs amb més o menys en la possessió de la pilota i vols, doncs vulguis o no, al contrari es va desgastant. Si hagués sigut al revés, doncs ens hagués passat a nosaltres. Si nosaltres haguéssim tingut que defensar un munt d'estona, doncs potser el físic ens hauria fallat a nosaltres. Potser sí que ha sigut una miqueta el detonant, però bueno, el gol ha sigut al minut 20 de la segona part. Faltava molt encara. Bueno, no sé.
L'equip està aguantant perfectament la pressió. Fixa't que avui era una jornada en què sabíeu, evidentment, que l'Olivella havia guanyat i el Molant havia guanyat. També és important que l'equip sàpiga una miqueta estar dalt.
Sí, però ja et dic, és que torno a dir, el Sobirense... si pugem farem una festa grossa, perquè no és un club que hagi d'estar a segona catalana, a primera. El Molanta sí que ho ha d'estar, i el Olivella, que és el filial del Vilanova, també ho ha d'estar. Nosaltres hem de fer el nostre, i si nosaltres guanyàvem avui quedava un partit menys. Ara la setmana que ve Riudevillas, i si la setmana que ve guanyem el Riudevillas quedarà un partit menys. Òbviament, si ells fallen és un benefici per nosaltres, però no ens podem fixar en el que fan ells, el que no fan, com molta gent ho fa dintre del vestidor mateix, però jo crec que hem de mirar el nostre, hem de fer el nostre partit, i si guanyem queda un menys.
Home, però seria una putada no pujar.
Òbviament, seria un...
Aunque no tingui aspiracions a estar a la primera o a la segona.
Sí.
Si
òbviament,
escolta'm,
Toni, seria una grandíssima temporada del Sobirense, en la qual hem tingut lo normal en tercera catalana, grup 12, haguéssim pujat ja, ara. Perdent dos partits a la temporada, haguéssim pujat ja ara mateix. El que passa és que aquest any ens han trobat molts bons equips, i aquest any és més difícil pujar. Si pugem, és un èxit extraordinari. Si no pugem, serà una pena, però el Sobirense haurà fet una gran temporada, perquè estem a 4 partits. O sigui, no seria just que ara, si perdem 2 partits, ja seria un desastre. No és just. No seria gens just. O sigui, això no estic d'acord. El Sobirense intentarà pujar. Si ho fa, ho celebrarem. I si no ho fa, serà una senyora temporada del club de futbol Sobirense.
Sabem que els entrenadors, evidentment, sempre destaqueu el bloc, i si el bloc no funciona, doncs l'equip no va bé, però hi ha jugadors que ara arriben al final de la temporada en un molt bon moment. Cristian Laguna està marcant un gol per partit al mig del camp, marxant avui, bueno, ha fet un partit de Saletgra al darrere, el Didac, en fi, són jugadors claus que estan responent molt bé a aquest final de temporada.
Sí, tu ho has dit. Ara, doncs, jugadors... peces bàsiques de l'equip estan responent. Jo destacaria també que el Didi està acabant molt bé la temporada. Sí. Avui no ha estat del tot encertat, però sempre és desequilibrant, sempre provoca coses. Jo crec que tot l'equip, jo crec que no podem dir a ningú, el Joey ha estat a un nivell molt alt. Jo crec que el Minga, quan s'ha enfadat la segona part, ha dit fins aquí hem arribat. Jo crec que el porter és que no l'ha fet cap ocasió de gol, i les que ha fet les ha agafat i punt. Jo destacaria el bloc, no em vull oblidar ningú. El Sardà dona aquell temple al mig del camp, la banqueta, els que han sortit, tots, els que no estaven avui, tots. Tots sumen i sense els que no juguen, els que juguen no estarien bé. O sigui que tots són importants i pels quatre partits que queden, quatre o sis partits que queden, sí que compto amb tots i si tots estan bé, millor.
Jugadors que a poc a poc entenc que aniran entrant, Cas d'Albert, Huete, el Limón avui ja ha jugat uns minutets més, bé, Capa encara no està per jugar, però bé, és important que l'equip arribi sencer.
Sí, no, està clar, Huete avui és una bona notícia, ha tornat a jugar, ha jugat els seus 10 minutets i no s'ha fet mal, no ha sortit tocat, això és molt positiu. Això vol dir que la setmana que ve entrenarà bé i tindrà confiança en el mateix. El Limón, tres quarts del mateix. El Limón, doncs, avui ha tingut els seus 15 minutets. Bueno, no ha entrat molt en joc, però era normal, perquè el partit estava molt ja... Bueno, estava difícil per entrar en joc perquè ells no ens apretaven i nosaltres també hem arribat al final del partit intentant defensar el resultat i ja està.
Com li dèiem amb el Josu, important que l'equip arribi sencer, jugadors que suposo que aniran tenint també uns minuts, Albert Huete, Raúl Limón, Capa, que suposo que ja deu estar a la recta final. El que dèiem, Toni, que l'equip arriba doncs molt endollat.
Molt. I aporta una nova incorporació.
Deia el Josu, ens queden quatre partits, o sis, clar, suposo que quan es referia als sis partits era a una hipotètica promoció. Jo
no veig el Suense.
Jo no veig. Mira que saps que mullo poc, però jo veig el Suense campió.
Jo també, jo no veig el Suense que jugui la promoció. Jo veig el Suense des de fa molt...
I ara algú ens pot dir, perquè sou d'aquí...
No, el Suense té un passet per sobre de l'ordre més.
Sí.
I a més ara, no
partits,
deia...
Partits difícils com el d'ahir, no deixa de ser un partit complicat, derbi...
Però sap jugar-lo, sí. El més important, Pitu, és que lo saben jugar. Uh-huh. És que saben el moment que poden sentenciar i van fent, fins que cataclac.
Sí, s'ha acabat la història.
Cau, arriba el cau i ja està, i adeu.
Diumenge que ve a partir de les 5 de la tarda, Sobrens i Riudevitlles, un duel també prou interessant. 6 minuts i les 5. Vinga, doncs que tenim el temps justíssim, per comentar quatre cosetes de bàsquet. Bàsicament, la derrota que va patir ahir el sènior del bàsquet de Sitges, 84-63 a la pista del bàsquet Almeda. Mal partit, mal arbitratges, fins a 5 tècniques li van xiular en el bàsquet de Sitges. Un dels jugadors més importants, per no dir el que més, Xavi Sabater, doncs eliminat ja a les primeres de canvi, en fi... un escenari pèssim ahir el que va tenir el bàsquet Sitges, que està tenint un darrer tram de temporada complicat, amb perdent aquests últims partits. I això l'obliga, entre cometes, a intentar guanyar aquest proper dissabte amb el bàsquet Sant Boi. Per què diem això? Perquè si s'aconseguís la victòria, doncs el bàsquet Sitges encara tindria opcions d'acabar jugant fases d'ascens per ser la temporada que ve a Copa Catalunya. Tenim una última jornada que ens depara aquest bàsquet Sitges, bàsquet Sant Boi, el Viladecans, que és el segon, visita la pista del Morell, que és l'últim. Teòricament el Viladecans hauria de guanyar el seu partit. I tenim també un interessant Cerdanyola-Castellbisbal. Cerdanyola que li ha pres la tercera plaça amb el bàsquet Sitges gràcies a la victòria d'ahir 69-72 a la pista del Viladecans-Sant Gabriel. Per tant, líder Esparreguera, segon Viladecans, tercer Cerdanyola, quart Sitges. Aquests quatre equips ara... doncs els dos primers pujarien a Copa i tercer i quart jugarien la promoció d'ascens. Tots els possibles escenaris, per tant, oberts. Una victòria et podria col·locar segon, tercer o quart. I una derrota et podria condemnar fins i tot a la cinquena plaça i deixar-te sense la possibilitat de jugar en aquestes fases d'ascens. Per tant, el partit últim d'aquesta fase regular, repetim, recordem, serà aquest dissabte a Pinsbens a partir de 6:15. Recordar també, si parlem de bàsquet, que el sènior femení va disputar un amistós de cara ja que serà l'últim partit de la fase regular. Rep el Pretenc aquest dissabte a partir de 7:00. Com dèiem, va jugar un amistós aquest últim cap de setmana, va guanyar 65-62 al Manyanet les Corts. I si parlem d'hoquei patins, doncs bé, s'ha acabat la temporada per al primer equip, per al segona catalana, que va jugar amb el seu partit dimecres passat, últim partit que el va enfrontar amb el Barberà i el va superar per 13-9. Bé, Toni, ja està gairebé tot dit d'aquest club Patí Sitges, que ara ja ha de pensar i ha de tenir tots els 5 i fins i tot 6 sentits per la temporada que ve.
Sí, sí, ara...
En qualsevol cas, és una bona manera, una bona victòria per acomiadar-te de la teva afició aquí a Pinsbens, un partit amb gols, 13 va fer el Sitges, 9 al Barberà, i bé, s'acaba la temporada en tercera posició i bé, l'únic que no ha fet bé l'equip, si es pot dir així, és probablement doncs, en els enfrontaments directes amb el Valls i amb el Molins. La resta, doncs, gairebé tot bé.
Sí, jo penso que amb el Valls va perdre aquí la gran oportunitat doncs, d'assolir la categoria. Però bé, el més important és que és una nova experiència. Aquest any serà ja la propera...
Ara ho has dit, experiència.
Experiència.
Eh?
Serà la tercera...
Tant de bo això serveixi d'experiència per
sí,
la temporada que ve.
Sí, a més, jo trobo molt interessant perquè continua el mateix entrenador i això és un home que treballa molt bé tot això.
És una garantia, de certa manera.
És una garantia i crec que a partir d'ara s'està fent un projecte seriós i que l'any que ve, doncs, a la tercera pot ser la vençuda.
Esperem i desitgem que el Club Patí Sitges sigui un ferm candidat la temporada que ve a intentar pujar a la primera catalana. Arribant ja pràcticament al punt de les 5 de la tarda, ho hem de deixar aquí. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Ens retrobem dimecres i a vostès moltíssimes gràcies també de nou per fer-nos confiança. Ja ho saben, dimecres, si ens volen acompanyar, estarem aquí a partir de les 4 de la tarda al Pilotes Fora. Gràcies, adeu-siau.